Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La Tati, la Dolors i en Joan ens trobem un altre cop en antena en el programa de novembre de la Quarta Paret. Iniciem el programa amb el primer episodi, pròpiament dit, de la nova secció Història del Teatre. Avui parlarem de teatre a l'antiga Grècia. Després seguirem amb una lectura dramatitzada, que es titula Jo no tinc mòbil. En el tema del mes, xerrarem amb components del quadre de veus de Ràdio Teatre de la Ràdio Municipal de Terrassa i acabarem, com sempre, amb les recomanacions del mes. Bé, doncs, ja ho tenim tot a punt, per tant, obrim el focus que il·luminarà l'escenari, fem entrar la música, obrim el taló i comencem!
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la Quarta Paret.
El teatre a l'antiga Grècia. Abans d'entrar en matèria, caldria preguntar-nos per l'origen primitiu del teatre. Hi ha cerimònies primitives que es poden considerar, d'alguna manera, com d'antecedents teatrals, perquè incorporen, almenys, dues condicions per acostar-se a la categoria del teatre. La transformació del bruixot o xaman en un personatge de manera que esdevé un simple mortal, que té l'habilitat de narrar. La presència d'un altre en condició d'espectador, és a dir, algú que accepta el joc i juga a que s'ho creu. Es considera, però, que el teatre occidental té el seu origen en el teatre a l'antiga Grècia. Les primeres formes del teatre grec foren la tragèdia i la sàtira. La tragèdia grega s'inspira en els mites i les representacions sagrades que es feien a Grècia i Anatòlia. Inicialment, hi havia un cor de sàtirs i l'actor solista que introduïa l'acció amb un monòleg i després dialogava amb el cor. El cor grec era un grup de ballarines i cantants que prenien la paraula col·lectivament i comentaven l'acció.
Sòfocles està considerat el més gran tràgic grec. Entre les seves tragèdies destaquen Èdip rei i Antígona. Com a tragèdia emblemàtica que ha perdurat fins als nostres dies, parlarem ara una mica d'Antígona. A l'Antígona de Sòfocles, la història comença un cop els germans Eteocles i Polinices han mort en una guerra fratricida i el rei Creont, oncle dels nois, prohibeix de sepulcrar Polinices ja que el considera culpable de l'infortuni. Les germanes dels nois, Antígona i Esmene, estan destrossades per la mort dels dos joves i Antígona decideix desobeir el seu oncle i donar sepultura a Polinices. Per això, Creont ordena que Antígona sigui enterrada en vida. A continuació, el fill de Creont, Hemon, promès de l'Antígona, es treu la vida i més endavant ho fa Eurídice, la seva mare. Creont se n'adona del seu error i quan decideix desenterrar Antígona és massa tard i ja és morta. En l'Antígona, Sòfocles ens enfronta a un dilema etern, la llei de l'estat contra la llei moral. Antígona desafia el decret del rei Creont per honorar el seu germà, guiada pel que ella considera just.
Ja ho veieu, així és la tragèdia grega, amb moltes morts tràgiques. Aquí sí que podríem dir la frase «amor fins a tot l'apuntador». La posada en escena actual d'aquestes tragèdies gregues dona perquè els actors i les actrius es llueixin, interpretant aquests personatges tan tràgics. Escoltem la veu de l'actriu Clara Segura en l'Antígona, que es va representar La Perla 29, dirigida per l'Oriol Brogi l'any 2012.
Creont considera que sóc culpable i que he comès una falta terrible, germà meu, i ara estic a les seves mans. M'ha agafat. Se m'emporta, sense noces ni cants nupcials, i sense haver tingut com les altres ni un marit ni uns fills per criar. Abandonada pels meus i miserable, me'n vaig encara viva cap a la caverna dels morts. Quina justícia divina he transgredit! Per què? Pobre de mi, encara busco els teus amb la mirada. A quin aliat puc invocar, si per ser pietosa només he rebut impietat?
De totes maneres, els grecs no solament escrivien tragèdies, també han arribat fins als nostres dies comèdies gregues. Parlem d'una d'aquestes comèdies gregues, Lisístrata. Lisístrata és una comèdia escrita per Aristòfanes, el principal representant de la vella comèdia grega. fou representada per primer cop a Atenes, el 411 abans de Crist, i tracta de l'extraordinària missió d'una dona per acabar la guerra a partir d'una batalla entre sexes. Lisistrata ha tingut una idea genial per acabar amb la guerra. Comença la resta de dones gregues d'iniciar una vaga de sexe per tal de forçar els homes a negociar la pau. L'obra és notable per la seva exposició de les relacions sexuals en una societat masclista.
I fins aquí la secció Història del teatre. En el proper programa farem un gran salt en el temps i parlarem la comèdia de l'arte i els seus personatges.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Lectura dramatitzada de textos teatrals. Avui escoltarem una peça breu amb quatre personatges. Jo no tinc mòbil. Que planteja la pregunta si és possible avui en dia de no tenir mòbil. En Santi Palomeres posa veu al personatge del senyor sense mòbil. La veu de la senyora Fernández la posa la Mercè Sánchez. La Rosa Soler interpreta l'encarregada del restaurant. I en Julián Vizcaíno dona veu al cambrer.
Se está servida. No puedo vivir un día sin mi celular. Me he visto dando un mensaje de WhatsApp. Abriendo mi mente, no deja de molestar. Mis problemas se resuelven con un triste Instagram.
Per dinar, sisplau?
Sí, a aquesta taula li sembla bé?
Fantàstic, molt bé.
Bon dia.
Bon dia, que aprofiti.
Gràcies.
Desitja alguna cosa per beure?
Una cerveseta ben fresqueta, sisplau.
Una gerra?
Sí, una gerreta, sisplau. Ah, i em portarà la carta?
El codi QR aquí està.
Eh?
Ha d'escanejar el codi QR.
Ja, però és que no tinc mòbil, sap?
No? Doncs no sé. Parlarem l'encarregada.
Molt bé.
Hola, bon dia.
Bon dia.
En diu el cambrer que no té mòbil?
Sí, així és.
Però és que no tenim cartes impreses.
Ni una de sola.
Ni una de sola. Ens han donat un incentiu per estalviar paper, ja ho sap. Per salut pública, respecte mediambiental, digitalització del negoci... Segur que no té mòbil?
No, segur que no.
Però se l'ha oblidat?
No, no. Vaig deixar de fer-lo servir.
Avui dia tothom necessita mòbil.
Es pot viure sense mòbil, eh? És clar que es pot viure.
És una broma?
No, no, en absolut. No tinc mòbil. Sisplau. Portem una carta.
Aquest paio és un troglodita.
Una cerveseta fresqueta i unes olivetes per picar.
Moltíssimes gràcies.
Cambrer, al lavabo, sisplau.
Per aquí, segueix-me, l'indico.
Doncs no veig com podem arreglar aquesta situació.
Bé, doncs, em pot dir què tenen per menjar?
És que tenim molts de plats.
Brrr, i si algú deixa algun mòbil per veure la carta?
No, ho sento. No em paguen per això.
I el seu company?
Ah! Això ja no és cosa meva.
Recordi'ns, ningú em pot deixar un mòbil un minut?
Si en tingués un, no tindríem aquest problema.
Aleshores, què fem? He de marxar sense menjar?
Un segon. Vaig a parlar amb l'amo a veure si ell sap com sortir d'aquesta situació. O té una carta sota la màniga.
Que tonta.
Aquest lavabo no hi ha paper. Perdoni que el molesti, no he pogut deixar de sentir la conversa d'abans. Ha dit que no té mòbil?
Sí, així és.
És la primera persona que conec sense mòbil. Sí, senyor.
Dona, tampoc n'hi ha per tant, no tenen de mèrit.
Que no, és la rapera, home. Sí, la rapera. M'haurà de signar un autògraf.
No, jo no sóc tan important.
Li importaria que ens féssim una selfie?
Que no.
És que el meu home no s'ho creurà.
No, em sembla excessiu. A més, no ens coneixem.
Lluïsa Fernández i Fernández, encantada.
Encantat. Em dic Vicenç Garriga i Pagès.
Molt bé, Vicenç. Doncs, Vicenç, encara que no t'ho creguis, per mi ets el meu heroi.
Jo no sóc cap heroi.
Sí, i tant. I encara que no t'ho vulguis fer una foto amb mi, ets un tio collonut. Bé, i al final què ha passat? Has pogut veure la carta?
Ni em donen la carta, ni em donen menjar, ni em donen el mòbil. Res de res.
No et preocupis. Aquí tens un mòbil.
No.
Agafa l'home, amb tota confiança, de veritat. De veritat, així no hauràs d'aguantar l'element aquesta, l'encarregada.
Eh?
El tio és maco, una mica lelo, però maco. Ara, l'encarregada és infumable. He que sé el que em dic. Agafa el mòbil, de veritat, amb confiança.
D'acord, està bé, gràcies.
Mira, veus? Enfoques el codi, cliques... I aquí ho tenim, la carta del restaurant.
Moltíssimes gràcies.
De res.
Calamars a la romana, amanida...
Jo no podria viure
tripa,
sense mòbil.
Cigrons... Sí que es pot viure, dona, sí. Es pot viure, li dic jo, que es pot.
No, ja és tard per mi. La meva feina, la meva família, la meva vida... Tot, absolutament tot, gira al voltant del mòbil.
Des del meu punt de vista, aquest és el gran problema.
Ja t'entenc. Saps? És una obligació moral la que tenim envers la gent com tu. Defensar-vos i donar-vos suport. Gent que s'enfronta amb valentia a aquesta societat deshumanitzada, consumista i oprimida per la tecnologia.
I aquest mòbil, què? Al senyor li agrada prendre el pèl a la gent?
No, esclar que no. Resulta que...
De què riu? Què li resulta divertit?
A veure. El primer que heu de fer és deixar-me parlar. Aquest mòbil me l'ha deixat aquesta senyora, perquè miri la carta.
És cert això, senyora?
No, per descomptar que no.
Però si me l'acabes de donar...
No sé de què em parla.
A més de cretí, mentider.
Li juro, li asseguro que aquesta senyora m'ha deixat el mòbil. Li estic dient la veritat. Oi que sí, Lluïsa?
Lluïsa? Crec que es diu Cristina.
Però què? Miri, tinc la prova. Aquest és el seu mòbil.
No, jo tinc el meu aquí.
Mare que la va parir, si en tenia dos.
Està bé, senyor. Li demano amablement que se'n vagi d'aquí.
Està bé, tranquil·la, eh?
Senyor, no em faci prendre altres mesures.
D'acord. Som gent civilitzada. Sí o no? D'acord, me n'aniré. Em digui quan és la cerveseta, la pago, me la prenc i me'n vaig.
Està bé, són 2,50 €.
D'acord.
Prengui la cervesa ràpid i li agraeixo que no torni mai més.
Que sí, dona, que sí. Escolta, tu de què vas?
Perdona?
Que de què vas?
Amic, no és res personal, però tu ets un perill per a la societat.
Però què dius? Què t'he fet? Què t'he fet jo? Per què et posis a mentir?
És per la ximpleria que portes dins. No es pot viure sense mòbil.
Això és ridícul. Tu no em coneixes. No saps res de mi.
Vinga, home, què t'has cregut? Què et penses que ets més que els altres?
És clar que no. I el mòbil, si el vols, aquí el tens.
Però què has fet? L'has llançat dins la cervesa. Llàstima. Semblava un bon mòbil, però potser encara tingui solució. Li direm al cambrer, que entén molt d'aquestes coses. Cambrer, sisplau, cambrer.
Digui'm, senyora.
Aquest senyor que ha ficat el mòbil dins de la gerra de cervesa, suposo que es podrà recuperar, perquè, uf...
No crec. Aquestes coses quan es mullen... Ei, però si és el meu mòbil!
El teu mòbil? Perdona, jo pensava que...
El meu mòbil! Però què has fet, gilipolles?
Perdona, no sabia que era el teu. Aquesta me l'ha donat.
Ara veuràs!
Què passa, eh?
Et trencaré la cara!
A mi no em toquis!
Què passa aquí?
Que m'ha tirat el meu mòbil dins la cervesa!
Fora d'aquí, idiota!
Apa, me'n vaig d'aquí, però us denunciaré.
Fes-ho si vols, però ho he gravat tot.
Estàs trastornada, estàs malalta, tens un greu problema. Psicòpata!
Calla, gilipolles, i vés-te'n d'una vegada!
Però jo li trenco la cara, eh?
Deixa-ho ja!
Va, vinga, que us bombin a tots, home!
La mare que va parir!
Tranquil·litza't ja.
Puto normal!
I com és que tenia el teu mòbil?
Però què diu? Si tu me l'has demanat.
Què?
Aquesta senyora m'ha dit que tu m'havies demanat perquè ell pogués llegir la carta, però això li he donat.
Jo mai he dit això, senyora.
És veritat, teniu raó. Jo en sóc la responsable de tot. Perdoneu si abans no us he dit res, però és que volia donar-li un escarment al babau aquest.
I per què?
Per què? Perquè no suporto els idiotes que es creuen que es pot viure sense mòbil en ple segle XXI. I si la gent s'ho creu, què, eh? Jo només defenso el meu negoci.
Bon dia, no m'ho crec. I si el fulano aquest ens denuncia?
Tranquil·la, no ho farà. Té totes les de perdre.
I què passa amb el meu mòbil?
No et preocupis. Ara mateix truco a l'oficina i els demano que em baixin la darrera versió de l'iPhone.
L'iPhone 17, Protanium. Hòstia.
Correcte. Dóna'm aquest trasto, va, vinga. Dóna'm aquest trasto i et faran una còpia de la targeta i et posaran totes les aplicacions que tenies.
No, no, si al final tindràs sort i tot.
Moltes gràcies, senyora.
De res, de res. És un detall de Sarrià Mobile per haver format part de la guerra contra la incomunicació. I tu què? No vols canviar el teu mòbil per un de millor?
No, no, de moment no. Porto pocs mesos amb ell, però li prenc la paraula per la propera vegada. I doncs, molt bé, li deixem que acabi la sobretaula. I va, anem, que tenim molta feina a fer tu i jo.
Un moment, un moment.
Què?
Abans, una selfie de tots tres. Així.
Lluís!
Tema del mes. En aquesta secció del tema del mes del programa d'avui parlarem de radioteatre o teatre radiofònic. Tindrem una entrevista, o podem dir-ne també una xerrada, amb membres de radioteatre de la Ràdio Municipal de Terrassa. La màxima popularitat del radioteatre a les emissores catalanes i espanyoles es produeix durant les dècades dels anys 40, 50 i 60 del segle XX. De tota manera, el gènere es manté en antena i dona produccions rellevants fins entrats als anys 80. Durant l'època daurada dels programes dramàtics en la ràdio, destaquen el Teatro Invisible de Ràdio Nacional d'Espanya a Barcelona i el Radioteatre de Ràdio Barcelona. En els anys 60, tot i la situació política del país, reprimit per la dictadura, les emissores van introduint tímidament el català en algunes de les seves produccions de radioteatre. A partir de desembre del 1976, el catàleg d'obres de teatre radiades en català s'incrementa notablement gràcies a la creació de Ràdio 4, l'emissora en català de Ràdio Nacional d'Espanya. Posteriorment, a partir de l'any 1983, Catalunya Ràdio també programa algunes produccions dramatitzades. En aquesta mateixa època, l'emissora local Ràdio Terrassa recupera el radioteatre. Però d'això ja en parlarem amb els companys que hem entrevistat de Radioteatre Terrassa. En l'actualitat, el gènere és molt escàs en la ràdio catalana pel seu elevat cost de producció. La Ràdio Municipal de Terrassa té la col·laboració d'un quadre d'actors estable, circumstància que permet a aquesta emissora local realitzar produccions pròpies. També tenim un cas semblant en el cas de Radioteatre de Matadepera Ràdio, amb una emissió mensual del seu radioteatre que arriba a la seva 14a temporada. L'emissora local Ràdio Hostafrancs a Barcelona no té pròpiament un quadre de veu, sinó que hi ha un grup de teatre que col·labora i també fa teatre radiofònic. Això seria una mica la història del radioteatre a Catalunya i l'actualitat del radioteatre. Ja passem, doncs, a la part més interessant d'aquesta secció del tema del mes, que és aquesta entrevista, aquesta xerrada que han tingut amb membres de radioteatre de la Ràdio Municipal de Terrassa. La Quarta Paret és un programa de Ràdio Sarrià que parla de teatre, però crec que avui també parlarem de teatre, però també parlarem de ràdio. Perquè avui parlem de teatre radiofònic o radioteatre i d'alguna manera estem parlant d'un fet molt important de la història de Ràdio Catalunya, que és el radioteatre. I a més, casualment, ara estic gravant això a l'estudi de Ràdio Municipal de Terrassa, que molt amablement ens han donat aquest espai i, per tant, tot lliga, teatre i ràdio, tot junt avui a la xerrada que farem amb membres de Radioteatre de Terrassa. Els que tenim aquí que farem la xerrada són la Rosa Aguado, que fa la direcció escènica Adaptació Teatral, és actriu de Radioteatre Terrassa, i Joan Borràs, que és el responsable tècnic, porta també tot el tema de la web, la comunicació i de les xarxes socials. Moltes gràcies, Rosa i Joan, per acceptar aquesta invitació de parlar amb nosaltres d'aquest tema que ens fa molta curiositat.
Gràcies.
Gràcies i benvinguts.
Gràcies.
I després, també, avui ho he preguntat, hi ha un fet també que lliga això que avui també estem parlant de ràdio, que de tota la història de la ràdio de Sarrià, avui és la primera vegada que estem fent una xerrada, una entrevista en un altre estudi de ràdio. Mm-hmm. Per tant, bueno, és un fet peculiar. I gràcies també a l'equip de Ràdio Terrassa, tenim la tècnica aquí davant que ens dona suport. Moltes gràcies. Bé, comencem el que és pròpiament l'entrevista. Entrevista que podria anar també com a xerrada, no? Jo a vegades també en dic xerrades. Sí. No? Jo crec que la prèvia d'aquesta secció del tema del mes, he parlat una mica de lo que és el teatre radiofònic en l'àmbit de tot Catalunya, però ara en Joan volria que ens fessis una mica la història de lo que és el radioteatre, concretament aquí a Terrassa.
Bé, doncs, a veure, és una història força llarga, perquè això, les primeres obres es van començar a representar l'any 1933-34, sota la direcció de Joan Paulís, amb un nombre de veus que hi havia en aquella època que tenien aquesta inquietud. Malauradament, la Guerra Civil ho va tallar tot, es va deixar de fer, i no es van reprendre aquestes emissions de radioteatre ja més regulars, perquè en aquella època se'n feien molt de cop en quan, no es van reprendre fins l'any 1947, amb la direcció de Joan Llenes, que va establir un quadre de veus estable, i van començar a representar obres de teatre tant en català com en castellà. Segons la documentació que consta de l'època, la primera obra que es va representar va ser El ladrón. No sabem l'autor, hem estat buscant, no hem trobat cap obra amb aquest títol que sapiguem l'autor. I el cas és que a partir d'aquest any, amb tot aquest quadre de veus que hi havia, es van començar a fer tant obres en català com en castellà, com deia. S'havia d'anar una mica amb cura, perquè segons quines obres la censura podia intervenir. Llavors, es triaven obres que no fossin compromeses per la situació de l'època, no? Durant els anys 50 fins als 60 va ser un quadre de veus que va tenir molt d'èxit, van sortir moltíssimes veus d'aquest quadre, fins i tot alguna, com per exemple l'Audet Pinto, va començar fent radioteatre, llavors va passar més tard a Cadena Catalana i d'altres emissores, però va començar fent radioteatre també. Això va durar doncs, gairebé fins ben entrats als anys 60, val? Durant aquesta època ja va ser potser l'època daurada, perquè totes les emissores en aquella època feien radioteatre, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, totes. A més, hi havia la circumstància de que cadascuna es posaven d'acord, o no, per fer-ho un dia de la setmana diferent, i llavors no es trepitjaven. I la gent que seguia el radioteatre podia escoltar-les totes, les d'una, les de l'altra, no? I això doncs, a la gent li agradava. Clar, hem de comptar que encara no hi havia la televisió. La gent es reunia al voltant de la ràdio i la ràdio per ells era el súmum, no? per escoltar. I seguien les històries, el que avui dia veuríem una pel·lícula, una sèrie de televisió, doncs llavors es feia per la ràdio. No? Això va durar ben bé fins ben entrats als 60. Hi va haver, bueno, el que era el director Joan Llenes va deixar el quadre de veus perquè va marxar a viure fora de Terrassa, va agafar la direcció d'Armenter Sima i llavors què va passar? Als anys 60... va ser quan va irrompre la televisió, la ràdio i sobretot el radioteatre va entrar en una decadència perquè, clar, la gent s'enganxava més a la televisió i a poc a poc es va anar perdent, no? Va anar deixant-se de fer i va anar a menys, no? Fins que a finals dels 60 Ràdio Terrassa va decidir que ja no es continuava l'espai doncs, per manca de seguir, no? de quadre de veus i per manca de col·laboració. Llavors, va estar uns anys que això va estar sense fer-se, parlem des de finals dels 60, fins l'any 1983, que es van tornar a reunir una sèrie de components d'aquest quadre dels anys 50, per retre un homenatge a una de les veus que havia en aquest quadre, que era la Lídia Segués, que era locutora de Ràdio Terrassa i va fer els 25 anys de professió i els seus companys de l'època dels anys 50 van decidir retre-li un homenatge fent la representació de l'Hostal de la Glòria, si no m'equivoco, del Segarra, d'acord? Llavors, què va passar? Entre aquestes veus hi havia veus d'aquella època, hi havia moltes veus dels anys 50 que eren més que companys també molts amics. Va passar doncs que els hi va picar el cuquet i no es van quedar només amb aquesta obra i van començar a reprendre els enregistraments de radioteatre ja en aquella època, perquè en els anys 50 sí que era tot en rigorós directe. No hi havia cap mena de mètode d'enregistrament. Bé, no és cert del tot, cap als anys 60 hi va haver un mètode d'enregistrament que eren uns magnetòfons de fil, que en deien, que era com, en vez de ser una cinta, era un filet molt prim I allò tenia un problema, dos problemes. Un era la qualitat de so, que no era massa bona, i l'altre és que si es trencava el fil havies de tornar a començar. I els més antics expliquen doncs, que alguna vegada havia passat que s'havia trencat el fil i havien d'haver anat a fer l'obra en directe. Tornant a el que era ja als anys 80, amb tots aquests membres que van recuperar el radioteatre, va tornar a ser una època daurada, perquè la gent va tornar a enganxar-se. Ells pensaven que, bueno, que potser això seria qüestió de 4 dies, i la gent va tornar a enganxar-se perquè hi havia molta gent de la seva edat també que volia recordar aquells anys, volia recordar el radioteatre, volia tornar a viure el que havia viscut en la seva joventut. No? I a partir d'aquí es van començar a gravar obres en català, castellà. Inclús es va fer una sèrie d'una radionovel·la de 52 capítols, que era El pan i la tierra, que era escrita per Àngel Cazorla, que era un escriptor andalús d'Almeria, que vivia aquí a Terrassa i que també va participar en la gravació. I, bueno, ja dic, va ser una època amb moltes veus antigues, com per exemple doncs, podem parlar del Joan Garrigó, que va assumir la direcció del quadre de veus, en Rafael Peris, la Maria Gloria Ferrés, la Júlia González, la mateixa Lídia Segués que ja he citat, el Ramon Bravo, i es van incorporar veus noves, entre les quals hi havia la Rosa Guado, que la tenim aquí, el Joan Salvador,
la Margarida
Fabregat, i uns quants més, ja no recordo, però bastants més. I entre els més antics i els més nous doncs van fer un quadre que va arribar als anys 90 a tenir més de 30 components. Llavors això et permetia fer moltes obres de molts registres diferents. Bueno, el quadre de veus va anar fent, fèiem una obra cada mes, un enregistrament mensual, fins que, per motius empresarials, Ràdio Terrassa va decidir vendre part de les seves accions, va canviar de mans, i l'any 2010 l'emissora va tancar. Vam fer, casualment, l'últim dia que l'emissora emetia es va representar la darrera obra de radioteatre, va ser el darrer programa de producció local fet a Ràdio Terrassa, que era, l'obra era Càndida, i bueno, ja es va acabar aquí, no? Què va passar? Clar, el quadre de veus en aquella època estava molt
efervescent.
Sí. Teníem ganes de fer moltes coses. I ens vam trobar de cop i volta tallats.
Ens van tallar.
Exacte.
Llavors, per dir-ho així.
Entre mig casualitat i no, vam trobar-nos amb la ràdio municipal d'aquí de Terrassa i vam arribar a un acord per continuar fent el radioteatre. Estem parlant que vam acabar allà el mes de gener, l'última emissió del 2010, i aquí vam començar el setembre de 2010 a tornar a fer radioteatre.
Fins ara.
La primera obra va ser Càndida. La primera obra que vam fer va ser Càndida per recuperar, per encadenar el que havíem deixat a mitges. No? I fins ara, i durant tots aquests anys, bueno, si hem estat unes quantes temporades fent una emissió setmanal perquè els nostres seguidors ens demanaven recuperar les obres antigues que ja s'havien fet, que s'havien digitalitzat en el seu temps, i ara ja hem tornat a fer una emissió mensual perquè volem primordial les produccions noves. També se'n fa alguna antiga, normalment. Per exemple, hi ha dues obres que es repeteixen repeteixen anualment perquè la gent ens ho demana. Una és el Don Juan Tenorio, que es fa per l'època de Tots
ara,
Sants.
Ara, ja t'ho
sí, s'ha fet. I ara...
Perdó, però repetiu la mateixa gravació?
La mateixa gravació.
Bueno, tenim... La sort és que, per exemple, del Don Juan Tenorio hi ha 3 gravacions diferents, de 3 anys diferents. Llavors, no sempre passem la mateixa, clar, depenent de la durada. N'hi ha una que és tota sencera, són 2 hores i 3 quarts, n'hi ha una retallada que és 1 hora i mitja i l'altra que és 1 hora i 20, una cosa així, no? La que més passem és la de 1 hora i mitja perquè hi ha tot el que hi ha d'haver i no es perd res. I l'altra obra que també acostumem a fer quasi cada any és el poema de Nadal del Josep Maria de Sagarra, per Nadal.
Sí, com una activitat Nadal.
Ah, i fins aquí, o sigui, podria explicar-te moltes coses més, però resumint ràpid com em deies, doncs això.
Sí, després, en relació amb la història, com es feia abans? Perquè jo ara t'estava explicant l'anècdota que fa plany de molts i molts anys, Ràdio Vilafant, doncs havien fet alguna coseta així i es feien els efectes especials ells mateixos, in situ, perquè clar, no hi havia postproducció ni res. Com era fer radioteatre en aquells temps?
Bueno, ja he comentat que als anys 50 era tot en rigorós directe i no hi havia possibilitat d'afegir efectes després com hi ha ara, no?
Ni d'equivocar-te.
Ni d'equivocar-te, no? No,
és que... Equivocar-te, sí, en directe, sí. Com passa amb el teatre.
Bueno, sí.
Sí. Tirar endavant, clar.
Però ho has d'arreglar, has de fer-ho com sigui i ho has d'arreglar.
I
el problema és que si un et feia riure i no t'aguantaves a riure, havies de superar-ho com sigui. Sí. Això ara no passa. Bueno, la teva resposta, o sigui, la resposta a la teva pregunta és aquesta. Abans es feia tot en rigorós directe, efectes inclosos, hi havia una persona que es dedicava a fer els efectes sonors, doncs si s'omplia un vas d'aigua, doncs, una ampolla amb aigua i el vas.
Sí, sí, sí. Sorolls de cavall, doncs,
sorolls de cavall,
amb unes coses.
Sorolls de portes, sorolls del que sigui. A l'època dels anys 80-90, a Radio Terrassa, es va construir un artilugi, jo dic un artilugi, que la Rosa se'n recordarà, sí. Que li dèiem el puentecito, que era un artilugi, com una porta petita, una alçada d'un metre i escaig, no? Que era una porta amb una maneta, un pany, on en el marc hi havia collat un timbre, un disc de telèfon... un interruptor, sí. I diverses coses més. Llavors, aquests efectes es feien allà, en directe, amb aquest artilògic. Una porta s'obria, la porta es tancava. No?
Tenies tots els elements més habituals.
Més habituals. Clar, si llavors hi havia un vas d'aigua, doncs també es feia. I si hi havia alguna cosa rara, també.
S'inserien músiques, també, pel mig?
Sí. Les músiques es triaven prèviament. La Nina Mataix, que era la muntadora musical, feia la selecció musical de tots els trams de música que hi havia d'haver, al principi, si hi havia algun espai entremig, al final, tot, i es feia tot en directe. I als anys 80-90 es feia en directe, però gravant. Es gravava amb cinta de magnetòfon oberta, permetia que si t'equivocaves, paraves i tornaves a enllaçar. Però les músiques es feien al moment i els efectes es feien al moment. Va ser ja quan va aparèixer la producció digital que això ja va canviar una mica, perquè llavors per qüestions de temps no és el mateix equivocar. Sí, tothom s'equivoca, evidentment, des del tècnic de so fins al qualsevol locutor que pugui haver. Llavors, si s'equivocava i hi havia una música de fons, havies de tirar enrere per tornar a enllaçar la música que quedés bé, que no es notés massa, no? I això era una pèrdua de temps segons com. I es va decidir que es faria la gravació de les veus i la música i els efectes sonors es farien després de manera digital. I així es fa. A través, sí que hi ha efectes que es fan directe quan es graven les veus, però n'hi ha molts que es fan després digitalment. Ara una de les coses que estem intentant recuperar, però és difícil, és tornar a fer el màxim d'efectes, buscar algú que vulgui, que li agradi aquest món i que vulgui fer els efectes en directe, perquè això requereix d'una preparació prèvia de cada obra i un muntatge del que es necessita en cada obra.
Sí, doncs anem a l'actualitat. Mm. Aquí... Una cosa que pensava, perquè ara aquí a Catalunya, què queda? Bueno, Mata de Pera fan teatre radiofònic, sí. Hostafrancs vaig sentir...
Sí, en Ràdio Hostafrancs i queda... Ràdio Nacional fan alguna cosa de cop en quan, molt de cop en quan, i Catalunya Ràdio també molt de cop en quan. Com a quadres estable només hi ha el nostre, i crec que Mata de Pera, i poca cosa més, perquè el de Ràdio Hostafrancs és un grup de teatre que de cop en quan fa... obres de radioteatre, però no és un quadre de veus estable de radioteatre en si.
Doncs que duri. Jo he tingut ocasió de, bueno, explorar, com que està penjat a la vostra web, que també convido els oients, que radioteatre.com, sí, i que donin un cop d'ull a la seva pàgina web. Aquí hi ha un llistat molt i molt gran d'obres. Jo vaig estar escoltant Incendis, que
és de les últimes.
És de les últimes. Molt bé, a més que no és fàcil.
Això és una col·laboració que s'ha fet amb el grup de teatre d'Amics de les Arts d'aquí Terrassa, és una entitat cultural d'aquí Terrassa que té un grup de teatre molt potent. I
que ho van representar ells.
Ho van representar en escena, i aprofitant això els hi feia gràcia que quedés enregistrat com a radioteatre. Llavors es va fer una petita adaptació de les accions, de narrador que explicava les accions que no es veuen per la ràdio, i van decidir enregistrar l'obra.
Mm-hmm. Després jo vaig anant enrere, em vaig apuntar alguna i vaig arribar també fins a Les Criades. Aquesta tenia un especial interès i la vaig escoltar perquè portem un club de lectura de teatre a la Biblioteca de Sarrià i la llegirem aquesta temporada.
tenia la idea, la volia llegir per saber si quadrava i era prou interessant per portar-la com a club de lectura. La vaig llegir perquè primer faig una passada ràpida i després, la segona vegada, perquè normalment la llegeixo dues vegades, tenia un llibre i us escoltava a vosaltres. I me va ajudar molt a entrar a dir, no, aquesta obra l'hem de llegir. Perquè, esclar, a més, que hi ha el joc, no?, d'ella... La Claire com fa veure que és la mestressa,
exacte,
no?
Això s'ha d'explicar molt bé.
Els diferents estats, com a treball interpretatiu me va agradar molt, perquè la interpretació de com ella feia la comèdia, que fan veure que és la mestressa, i l'altra fa veure que és l'altra germana, fa veure que és la Claire, bueno, tot un joc així, i després quan feien el paper d'elles mateixes, no? I això ho va saber fer molt bé. I jo vull d'això, en el club de lectura em penso que ho proposaré, amb el vostre permís,
sí, tant,
de dir feu això, feu la lectura i poseu-los i passaré la banda, perquè els ajudarà a entendre l'obra i a disfrutar-la.
De fet, al fil d'això que dius, tenim comentaris perquè, com has dit, els podcasts els tenim penjats, són públics, i a vegades ens arriba comentari, i recordo un comentari de Terra Baixa, que ens va arribar d'un estudiant que havia fet un treball, havíem fet un treball sobre Terra Baixa, i en comptes de llegir-se el llibre va escoltar l'obra i va fer el treball escoltant l'obra. I va dir, no sabeu lo bé que m'ha anat.
Sí, 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 sí. També teniu l'Hostalera d'en Galdoni, també, que també llegirem, sí. Però bueno, com que vindrà un grup de teatre convidat, en aquest cas l'irem a veure el grup de teatre. Sí, doncs, què us motiva a continuar? Bueno, hi ha la història, que suposo que també tota la història que porteu, però què us motiva actualment a fer radioteatre, vosaltres, que poder fa temps que en feu, però els que aneu incorporant nou? Perquè no sé si vosaltres teniu connexió a fer teatre amb un grup, amb grups de teatre, si sortiu amb escena també... No sé quin,
bé,
si...
això t'ho comento una mica jo. Sí. A veure, la motivació actual de fer radioteatre, diguéssim que hi havia com dues motivacions, una general, perquè clar, jo et parlaré des del punt de vista que cadascú té la seva motivació per fer radioteatre, no? En aquest cas, nosaltres la continuació de fer radioteatre, a part de que ens ha agradat i volem que això continuï viu, és el fet de que hi ha moltes persones que, doncs, que no, invidents, que tenim bastantes persones que ens escolten, que no tenen l'opció de veure la televisió, per exemple, ni el cinema ni res, i que això és una manera de viure històries, de sentir històries, de viure històries, que tenim més comentaris d'aquestes persones que ho escolten amb molta il·lusió, molt gratificants, sí. I és un dels motius pels quals també nosaltres volem continuar això. I a part d'això, diguéssim, cadascú, doncs, en aquest cas, per exemple, la meva motivació personal, et diria, doncs, que és un mitjà de treballar la interpretació molt intensament, amb molt detall, perquè has de fer entendre el que no estan veient. En el teatre t'estan veient a tu físicament, i l'expressió de la cara, del cos, ajuda a la interpretació, però aquí només és la veu, amb la veu has de fer tot. Jo en aquest cas he fet molts anys també doblatge, i jo quan vaig començar a fer radioteatre en aquell moment estaven als inicis de doblatge, i a mi em va anar molt bé perquè va ser una experiència de pràctica brutal el treballar només la veu i veure els matisos, el màxim de matisos i treballar-ho, i per tant són dos dels motius amb els que jo m'agrada, perquè és un mitjà més d'interpretar, de fer art, no? de fer el teatre. A part d'això, les connexions amb grups de teatre amateur que comentaves, bé, aquí és que el quadre es proveeix de moltes persones, de diferents àmbits. Hi ha gent que està en un grup de teatre amateur, hi ha gent que no està en cap grup de teatre amateur i que només fa radioteatre.
Hi ha gent que ha estat a la ràdio i també vol mantenir el cuquet, i llavors també fa radioteatre per mantenir una mica l'esperit de la ràdio i del teatre.
De la ràdio.
Jo suposo que també és una mica la pregunta que jo podria fer a tots els que estem... Ràdio Sarrià funciona a través de col·laboradors.
Sí.
Hi ha una entitat on a Sarrià hi ha col·laboradors. És la mateixa pregunta de dir què us motiva fer ràdio, no? I aquí suposo que és una barreja, no? Suposo que teniu ganes de fer ràdio i teniu ganes de fer
teatre. Cadascú tindrà les seves inquietuds per fer-ne, no? Depenent de quin ram vingui, per dir-ho d'alguna manera, però és això, és el mantenir... Som col·laboradors tots, o sigui, és a dir, el quadre veus de ràdio i teatre, no hi ha ningú que sigui professional que en visqui d'això, eh? Llavors... Bueno, cadascú té la seva
motivació clar, que...
per fer. Un pot tenir el que diu la Rosa, no? Per exemple, una cosa que no he dit, que ara m'ha vingut al cap, dient això dels invidents que ens segueixen, és l'any 85, crec que va ser, la primera vegada que es va radiar l'obra de Don Juan Tenorio. Radio Terrassa va pensar, va tenir la bona pensada, de posar un número en un contestador automàtic per si algú volia donar alguna opinió després d'haver escoltat l'obra. Es va acabar la cinta del contestador. Sí. Vull dir, va ser brutal. Va ser brutal. Sí, ens vam quedar amb la meitat d'opinions i la gent que després ens havia dit que trucava i que no ho podia. Clar, en aquella època no hi havia ni xarxes socials, ni correus electrònics, no hi havia una altra manera de comunicar. Això o paper, per carta.
Bueno, és molt gratificant. És com els aplaudiments. Llavors, no?
Sí, tot això,
clar, tot això també potser és una motivació que tenim per fer sentir bé a la gent que ens escolta i als que ens segueixen, doncs per seguir fent radioteatre.
Mm-hmm. I bueno, doncs això, aquest seria aquest el motiu, no? I sí que és veritat que, com deia el Joan, venen de diferents fonts i moltes de les persones que la tenim, sí que la majoria són gent que ja han fet teatre i que tenen ganes de participar en el radioteatre.
Correcte.
Després veig que teniu una organització molt, molt clara, no? Ja ens hem presentat, hem presentat vosaltres dos, els he presentat.
Sí.
Però quins càrrecs, quina funció, com us organitzeu?
De fet, en aquest cas, el Joan és el que porta la part tècnica, ell, ell, exclusivament ell, tota la part de gravacions, d'enregistrar, després de muntatge i tal, i també posa les músiques, els efectes especials, d'això, no? Aleshores, sí que de direcció no estic jo només, sinó que som, en aquest cas, uns tres, potser màxim, no?, que anem fent, dos, tres persones que anem dirigint obres, perquè si no seria complicat de fer-ho tot així, a la mateixa persona sempre totes, i per tant, a partir, diguéssim, de cadascú que s'ha d'encarregar la seva direcció, doncs també una mica doncs, tria les persones que creu que li poden col·laborar en aquella obra que es vol gravar, diguéssim, no? Que es vol enregistrar. Una miqueta va per aquesta dinàmica, no? Diguéssim, si jo trio una obra, doncs truco i aviso la gent que m'agradaria que participés. Sí que també intentem, almenys jo sí que ho faig i els altres també ho fan, de que els que tenim que col·laboren puguin anar sortint a les obres. No? Perquè així també tothom tingui l'oportunitat d'anar fent de tant en tant.
D'alternar, que no d'alternar, sempre surtin les mateixes veus.
Veus diferents i que també no sé, ells ho gaudeixin de poder-ho fer, no? I una miqueta seria aquesta la dinàmica, no? No sé, Joan, si has d'afegir alguna cosa, però...
Simplement això, bueno, si hi ha algun, per exemple, a vegades passa doncs, que hi ha algun actor que potser no ha dirigit mai una obra i ha llegit una obra que li ha agradat i diu, ui, m'agradaria fer-ho, té tota la llibertat per tirar-ho endavant, és a dir, s'ho prepara, busca la gent, busca l'obra, fa l'adaptació i ho tirem endavant, estem oberts a les propostes de tots els membres del quadre de veus, inclús el que dèiem abans de fora, com això que hem comentat d'incendis, si hi ha algun grup de teatre que ha fet una obra i li fa gràcia, doncs també n'hi han hagut diverses col·laboracions d'aquest tipus.
Però funciona igual que normalment funciona el teatre amateur i professional. Sí, el director és el que mana, no? Normal.
Bé, hi ha d'haver
amb aquesta flexibilitat, no? Però a l'hora de dir...
Bueno, hi ha d'haver una persona
de lligar personatges i actors...
Sí, és el que comentàvem, sí, clar, és lògic, perquè sí. Si tu tires l'obra, ja t'imagines amb qui creus que pots col·laborar. Correcte. A vegades tu proposes, i no sempre el que proposes pot funcionar perquè hi ha gent que està ocupada, que no pot, i has d'anar substituint, però una miqueta seria això, no? Diguéssim, esculls l'obra, es fa l'adaptació i ha tries qui creus que podrà fer-ho i anem combinant.
Ara esteu fent normalment una obra al mes, no?
Sí. Fem
perquè
una obra...
aquí ja he vist que és com a casa vostra perquè...
Bé, és que venim a enregistrar les obres aquí, normalment es fan els enregistraments en una sola sessió, no sé que sigui una obra molt llarga, llavors doncs, entre que venim a enregistrar l'obra, també venim a enregistrar el que és la presentació prèvia de l'obra, si s'ha de fer alguna falca, tot això doncs, evidentment tenim el compromís de la ràdio municipal de que ens ajuda amb tot això.
Ara que estem amb això, parlant de l'enregistrament, com, en quin tipus de sala es fa? Es fa dret? Es fa sentat? A vegades és una de les... Hi ha moltes fotos que surti, històriques que es veuen drets. Jo, per exemple, hem fet alguna lectura dramatitzada amb actors, a vegades potser és la primera vegada, i la primera que vàrem fer, el director amateur que deia, diu, feu una lectura primer, mirar què tal, això ho heu de deixar, poseu-vos a drets. I a vegades surt més bé, no?
Els més antics prefereixen drets, eh? Diem ara ja els més antics, prefereixen drets. Però sí que és cert que, bueno, enregistrem aquí en aquest estudi on veus, és una taula de so d'un estudi de ràdio, per tant és una mica complicat de fer-ho dret. Llavors, normalment es fa assegut.
Sí, jo crec, perdó, vull fer un incís en això, les persones que volen estar drets,
també,
sí, que volen estar drets i que creuen que ho faran millor drets perquè són gent que venen del teatre i estan més acostumats a estar drets, a fer i a moure's. Però en aquest cas, per exemple, jo he fet teatre, vaig començar amb el teatre, vaig estar fent doblatge i fer ràdio. Si tu et poses en la situació, per exemple, en el doblatge, tu estàs dret enregistrant, però no pots moure't. I llavors, per tant, és el mateix. És a dir, tu el que has de treballar és la veu, el sentiment, la veu, i pensar en la situació. I per tant, si això ho fas, si aquest treball el fas, és igual que estiguis assegut. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Per tant, millor o pitjor, depèn de la persona, però si es treballa en profunditat, ara lligaria una miqueta el tema aquest de la interpretació, no? De, doncs, el matís molt ben treballat, la persona que s'ha assajat i s'ha mirat, està totalment integrat amb el que està passant, doncs no té per què no funcionar bé. Saps què vull dir? Jo diria,
sí,
això,
sempre hi ha algú que es troba més còmode dret, però es pot preveure i llavors es pot fer dret si és una persona
buscar
que...
Buscar un
peu
de
micro
i
ja està.
Sí, però darrerament ho fem sempre segur.
Sí que és cert que a vegades fem representacions de cara a representacions o lectures més
aviat...
Lectures
en públic.
En públic, de cara al públic, llavors sí,
llavors
estàs
dret, sí.
Perquè si no queda molt lleig de cara al públic assentat. Mm. Llavors, en aquests casos sí, es fa dret. Quin és l'avantatge o no? Que pots gesticular, llavors t'ajuda una mica a interpretar. Assegut també pots gesticular.
Sí,
si no dones cap cop a la taula i se sent tot, sí, i el tècnic et diu...
Això dic jo, que fas el mateix.
Llavors és el mateix, has d'aprendre a adaptar-te a l'entorn que tu tens i fer-ho al màxim de bé que puguis. Per això que diu la Rosa. És un treball que no es veu, per la ràdio no es veu si estàs dret, estàs assegut. Ho has de fer tot amb la veu, i interpretant i modulant la veu. Llavors has d'aprendre a fer això.
No, jo suposo que recordo un enregistrament d'això, d'una peça breu. Poder era un recurs del director, eh? Poder no posaven prou energia, dos que s'estaven discutint, va posar dos peus i dos micros, una davant de l'altra, i
si
discutiu no, de veritat. Ara,
si
que,
no estàs acostumat, això ajuda.
T'estàs mirant la cara de l'altre, i això suposo que era un recurs que en aquell moment va servir.
Els pot ajudar si
no estan acostumats a fer ràdio.
Sí.
No, nosaltres treballem a vegades... Perquè nosaltres la lectura dramatitzada és com una eina per buscar actors a Sarrià, per fer altres activitats, i a vegades poder és la primera vegada, no? I és la seva primera experiència, i treballem a vegades amb actors més experimentats de teatre amateur, i un que poder és la primera vegada.
Sí,
no?
Sí que és cert.
I a vegades el director també ha d'estirar una mica més.
Correcte.
No?
Sí que és cert que potser passar del teatre d'escena a la ràdio és més fàcil que no potser al revés, perquè el que té teatre d'escena ja està acostumat a actuar, a gesticular i interpretar una mica modulant la veu, si ha de cridar, si susurrar o el que sigui, i una persona que fa lectura dramatitzada en un escenari, si no ho ha fet mai, és més problemàtic, penso jo, eh? Jo
sí,
parlo
sí,
des del meu punt de vista, eh?
Després, tècnicament, no sé, perquè, esclar, ara estem gravant en un estudi i la veu és molt radiofònica, la que sortirà d'aquí, i molt agraïts de poder gravar en un estudi, perquè, esclar, això sonarà perfecte com a veu radiofònica. Amb una lectura dramatitzada, equalitzeu poder diferent o...
El que fem, no, tingues en compte, normalment amb una obra surten mínim 4 o 5 personatges, llavors, clar, aquí potser, si són 4, tenim suficients micròfons, si surten 10 personatges, doncs llavors sí que no cabem tots aquí perquè no hi ha micros per tothom, llavors o t'estrengi una mica o quan un surt l'altre que no surt se'n va. Intentem que el so dels actors sigui el millor possible. Llavors, el so del que és de la persona que explica l'obra, que és el narrador, sí que s'enregistra a part. I llavors, a l'hora de fer l'edició de l'obra, doncs s'equalitzen de manera diferent. Sí, es posen una sèrie de filtres perquè el que és el narrador, per exemple, tingui més presència de veu de primer pla, els que interpreten tinguin, doncs, la seva presència normal, i el que sí que es fa és quan, per exemple, que s'acostuma a tenir bastanta cura amb això, és quan una persona entra en escena i ve de lluny, es fa realment que ve de lluny. El poses aquí al racó, girat d'esquena, i llavors comença a parlar i es va acostant per donar aquesta sensació d'aproximar-se.
I després, de cara a tot el procés, escollir l'obra, adaptar-la, com ho enfoqueu tot això?
Això és el que estàvem comentant. Una persona, doncs, el que dirigeix l'obra, doncs, tria l'obra que vol fer, no? Cadascú ho fa des de la seva perspectiva, doncs, perquè ha llegit una obra, perquè li han comentat, perquè l'ha vist, decideix fer aquesta obra. Llavors, per tant, a partir de que ja s'ha llegit i es vol fer, doncs es fa l'adaptació de narració que s'hagi de posar perquè s'entengui bé, perquè clar, la base de les obres són obres de teatre, no són obres de teatre radiofònic, són obres de teatre, però s'han d'adaptar perquè es puguin escoltar per ràdio i s'entengui bé què passa, no?
Nosaltres hem lograt, és una mania del director que no li agrada als narradors, i hem lograt que totes aquestes peces curtes que fem, una peça llarga hi hauria més dificultat, que s'entenguin adaptant-ho naturalment.
Sí, clar.
Que s'entenguin sense narrador.
Clar, evidentment, això també forma part de la...
Jo dic, bueno, ara...
Sí. Si es pot dir una cosa que s'entengui...
Que expliqui l'acció.
Evidentment.
Si està plovent a bots i barrals, doncs poses un efecte de pluja i de trons i ja s'entén, ja no cal que ningú digui que està plovent o que hi ha tempesta.
Clar, entre els efectes especials, doncs les poques coses que puguin haver, perquè hi ha obres que pràcticament no hi ha res.
Exacte.
De narrador, però clar, hi ha obres que sí que ho requereixen, és que depèn de l'obra, clar, depèn de l'obra, quan jo dic adaptació em refereixo que estigui preparada per gravar-se i que el públic entengui què està passant.
Entenguin des de la veu.
Evidentment, llavors, i a partir d'aquí, doncs, el que comentava abans, doncs, un cop tens l'obra triada, saps quins personatges hi ha, busques les persones adequades per fer-te aquesta obra i es comença a assajar, i un cop està preparada ja d'assajos, es busca un dia de gravació aquí perquè vagi bé i la venim a gravar.
I llavors, posteriorment, doncs es fa l'edició, es busca les músiques per cada moment que hi hagi i es edita i es posen els efectes de so i queda un muntatge final.
Sí, perquè aquí hi ha el procés que seria una lectura prèvia i començar...
Sí, bé, la lectura prèvia, primer enviem als actors l'obra perquè se la llegeixin ells a casa, perquè el dia que ens trobem per assajar ja s'hagi llegit l'obra cadascú. I d'aquesta manera no és allò de començar de zero, sinó que ja han llegit l'obra, saben quin paper els hi toca fer, i quan ens trobem la primera vegada parlem del personatge, amb aquesta, doncs, quin és, com, què, com, i ja fem una llegida primera, tenint en compte que ells ja saben de què va. I per tant no pot ser ja una lectura neutra, entens? Si no acabaríem mai. Estaríem molts assajos i molts assajos. Ells ja venen amb un treball fet previ, que és llegir-s'ho, saber quin personatge els hi toca fer i intercanviar a nosaltres que estiguem d'acord, director i actor, amb quina línia de personatge s'ha de fer i per on va, no? Ah. I llavors, doncs, ja comencem a assajar. I així, doncs, depèn de com va l'obra i com ho porten al treball, si l'emporten ben fet, amb tres assajos, quatre màxim, ho podem gravar perquè són gent ja que també estan acostumada. I han practicat suficient obres ja de gravar obres, no? En aquest cas, actors que ja, doncs, amb aquells pocs assajos ja ho poden fer, diguéssim, treballar ja l'obra.
No, ja m'has explicat molt bé tot això, però és que jo ho estic comparant amb el teatre sobre escena, perquè el tractament de les pauses ha de ser diferent, naturalment. Però
en ràdio les pauses no són molt...
No, és que clar, és que el mitjà de ràdio és una cosa i el teatre és una altra. I quan estem fent això, evidentment, comentava jo al començament, la matització és molt més precisa que en teatre, vull dir, al començament de tot, de que tu estàs a escena, t'estan veient com actues, quines cares fas, i el que no compenses amb el to, ho compenses amb l'expressió de la cara i del cos, però aquí és la veu.
Sí.
Només la veu.
Si hi ha una expressió de cara, ho ha d'explicar algú, això, perquè no ho veus.
Sí.
Llavors ho ha de dir algú.
O amb la intensitat que ho dius. Si s'has enrabiat, ja ho estàs fent molt d'una manera i ja s'entén que estàs enrabiat i s'ha d'entendre que estàs enrabiat, no? Mm. Per tant, per això deia que la matització dels tons del que s'està fent és molt més precisa i més delicada, en aquest cas, que la interpretació d'escena de teatre. I les pauses, com diu el Joan, no es poden fer pauses com a teatre, que hi ha una pausa que pot ser guapíssim, minut, sí. Guapíssima. Per sí. Què? Perquè mentre tu estàs a escena estàs present, t'estan veient, i si tu estàs integrat amb el que està passant interiorment, et veuen que estàs actuant, també sense dir res, però en el teatre, en el radioteatre no. Una pausa-pausa és una pausa-pausa, és un buidor.
Sovint, segons quin tipus de pausa, s'omplen amb una música o amb alguna cosa similar.
Sí, sí. En comentàvem amb un professor de direcció teatral, que és clar, el lector està expressant amb les paraules un pensament que no és seu, que està escrit. I els cursos d'edició teatral tenen la funció de trobar l'entonació natural, de que no caiguin les frases, de que no hi hagi cantarella. Així, a la ràdio potser encara és més complicat de formar un actor nou. Jo dic...
És el mateix.
És el mateix.
Sí, sí. El mateix. Perquè la veu, tu quan actues, el diàleg que estàs fent és el mateix. Tu ho has de dir. I com que ho has de dir, és el mateix treball. En aquest cas, quan diem de dicció, vol dir que s'entenguin les paraules. La dicció és les paraules, que s'entenguin les paraules, que és la vocalització. Dicció és vocalització. I interpretació és una altra part, que és la de que tu posis el sentiment, la comprensió del que estàs dient, el sentiment, i que quan ho diguis estigui adequat al que està passant, tant d'intensitat com de sentiment com de tot. Llavors, el fet de no deixar les frases caigudes o no caigudes, o cantar o no cantar, això forma part d'aprendre a interpretar. Aquí, o sigui, amb teatre, amb ràdio, amb televisió, amb cine, amb doblatge, amb el que sigui, és el mateix, és interpretar. No sé si m'explico què vull dir.
Sí, sí, sí.
Vull dir, no és, diguéssim, la dicció solament.
Bé, estaríem parlant molta estona més, però sí. Hauríem d'anar acabant. Però una última pregunta, que fa referència a l'acollida dels oients. Com és l'acollida? O quin tipus d'oients?
Ja ho hem mig comentat abans. Els nostres màxims seguidors són els invidents. Hi ha una colònia important d'invidents aquí a la ciutat i als voltants, i ens segueixen molt. I també, doncs, la gent que... Terrassa és una ciutat amb molta cultura, molta varietat cultural i molt de teatre. Tenim una seu fins i tot de l'Institut del Teatre. Hi ha molta gent que fa teatre, que ha fet teatre, que segueix el teatre, i també ens escolten també per el fet aquest, perquè els agrada molt el teatre.
Bueno, i ara us seguirem també des de Sarrià.
Almenys
jo segur que us seguiré.
Molt bé, sí. Moltes gràcies.
Última pregunta. Heu parlat de que volíeu fer aquest projecte d'intentar fer els sorolls de l'antiga. Sí. Hi ha algun altre? Estic parlant aquí posa projectes futurs, la
sí,
pregunta última.
A part d'això que hem comentat, doncs els projectes futurs és continuar endavant amb el radioteatre, incorporar noves i joves veus, que ho estem intentant fer ara darrerament molt més, i continuar per molts anys. Això és el que esperem.
Bé, doncs tanquem aquí aquesta entrevista. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies,
Rosa.
I molt agraïts a Ràdio Terrassa, i a l'equip tècnic que està aquí darrere la peixera, per deixar-nos gravant aquí. I passarem a la propera secció.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La Ràdio Municipal de Terrassa presenta... Teatre Radiofònic. Amb la companyia de radioteatre de la 95.2 Ràdio.
Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens endinsem en l'obra del novel·lista, dramaturg i poeta francès Jean Genet per assistir a la representació de la seva obra teatral més coneguda, Les criades.
Una cambra senyorial amb mobles de Lluís XV. Al fons, una finestra oberta que dona a la façana de l'immoble del davant. A la dreta, el llit. A l'esquerra, una porta i una calaixera. Flors en profusió. És vespre. Solange i Clara són a la cambra. Solange porta un vestidet negre de criada. Damunt una cadira hi ha un altre vestidet negre, mitges de fil negres, un parell de sabates negres amb talons plans. Clara, dreta en combinació, girada d'esquena al tocador amb el braç estirat. Mentre ella va parlant, Solange juga amb un parell de guants de cautxú. Se'ls posa i se'ls treu com si fossin uns guants de senyora.
I aquests guants? Aquests eterns guants? T'he dit moltes vegades que els deixessis a la cuina. Deu ser amb això, suposo, que esperes seduir el lleter. No, 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 no menteixis. És inútil. Penja'ls damunt de la pica. Quan arribaràs a comprendre que aquesta cambra no s'ha d'empastifar? Tot, ho sents? Tot el que ve de la cuina és un gargall. Vés-te'n i emporta-te'n els teus gargalls. Però estigues. No t'amoïnis. Fes la teva. I sobretot no corris. Tenim temps de sobres. Vés-te'n.
Solange canvia sobtadament d'actitud i se'n va humilment. Clara s'asseu al tocador. Ensuma les flors, acaricia els objectes de toaleta, raspalla els cabells, s'arranja el rostre.
Prepareu-me el vestit. De pressa, us sentiu? Que no hi sou! Clara! Clara!
Perdoni, la senyora. Preparava la tila de la senyora.
Disposeu-me les coses. El vestit blanc de lluentons, el ventall, les maragdes.
Totes les joies de la senyora?
Porteu-les. Vull escollir. I, naturalment, les sabates de xarol, les que fa tant temps que cobegeu.
Solange treu de l'armari unes quantes sabates i les disposa damunt del llit. N'agafa unes de xarol i escupa al damunt i les comença a enllustrar.
Per al vostre casament, suposo. Confesseu que us ha seduït, que esteu prenyada, confesseu-ho. Us he dit clara que us estalviéssiu els gargalls.
La Dolors, en Joan i la Tati us parlen de teatre a la quarta paret.
Les recomanacions del mes. L'objectiu d'aquesta secció de la quarta paret, com ja sabeu, és recomanar-vos obres de teatre de diferents estils, de teatre amateur, de teatre professional, que pugueu anar a veure en teatres propers. Si bé en el programa de l'octubre us varen poder recomanar diverses obres de teatre amateur, ara per fer-vos recomanacions per novembre ho tenim més difícil. Aquest novembre encara s'està celebrant el Festival de Teatre Temporada Alta, però per la majoria d'espectacles les entrades ja estan esgotades. Pel que fa referència al teatre amateur, la pàgina web de la Companya de Teatre 2026, promoguda des de la Diputació de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina, ja mostra les 15 obres seleccionades. Però quan més es representaran aquestes obres serà a partir del començament del 2026, quan comenci a desenvolupar-se la campanya.
Sí que tenim un esdeveniment teatral important a Sarrià. El diumenge 23 de novembre, organitzat per Ona Sarrià i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sarrià, sortirà un autocar de Sarrià ple d'entusiastes del teatre i dels musicals per anar a veure al Teatre Romea de Barcelona la versió musical de L'amor venia en taxi, portada en escena per la cubana. Ja hi ha totes les places de l'autocar plenes i les entrades venudes. Un èxit! I l'Associació Veïnal de Sarrià de Baix, el 30 de novembre, us oferirà un petit tast de teatre amb les dones de cursar, amb la petita obra que se titula I la guanyadora és... Us esperem a tots a la sala gran del coro. En tot cas, si còmodament voleu veure teatre des del sofà de casa vostra, us podem recomanar que doneu un cop d'ull a Teatre a la Carta, que us ofereix la plataforma 3CAT. La manera més simple d'accedir-hi és posar al cercador Google 3CAT Teatre. Actualment hi ha disponibles 36 obres de teatre per a tots els gustos, comèdies, drames, musicals...
I fins aquí el programa de novembre de la Quarta Paret. Ens trobem novament en antena el proper mes de desembre. Bona nit!
Bona nit!
Bona nit! Bona nit.